Protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt bona nit. Benvinguts a una nova edició del Protagonista, aquesta entrevista en profunditat. Abans, però, com sempre, salutacions de l'equip habitual que fa possible aquest programa. Toni Huguet a les tecles del so, David García a la producció. Per ser res, què tal? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit, Joan.
Amb moltes, moltes ganes de saludar ja el protagonista d'avui.
Doncs sí, ja anem.
Som-hi.
El protagonista d'avui és...
Darrere del taller de músics, que l'any passat va fer 40 anys, hi ha un nom, el de l'escriptor i músic Lluís Cabrera. Nascut a Arboniel, a Jaén, va arribar a Barcelona el 1964. Aterrat des d'Andalusia, va convertir el taller en una de les escoles de música més prestigioses. Ens remuntem ara primer de tot, Joan, però l'any 1979, quan fundà el taller de músics, que ha modificat substancialment l'activitat jazzística i flamenca a la península ibèrica. Hem de dir que Lluís Cabrera és autor dels llibres Catalunya serà impura o no serà, i els altres andalusos, i coautor de Fabricar l'immigrant. Abans del 1970 va fundar la penya flamenca Enrique Morente del Verdum, que va fundar fins al 78. Després va obrir el taller de músics, per qual passen aproximadament, ell ens ho sabrà dir millor, uns 1.000 alumnes a l'any, aprenent jazz, flamenc i música moderna des de la pràctica, quedeu-vos amb això, i que ha donat, per cert, grans noms de la música, com ara el de Rosalía, Miguel Poveda o Alfred García. Avui, Lluís Cabrera és el protagonista a Ràdio Estel.
Gràcies, Mercè. Senyor Lluís Cabrera, què tal?
Hola, bona nit. Bueno, no cal, senyor, no cal. Perquè...
Sempre ho dic. Qüestió de respecte.
Lluís Cabrera, directament.
En aquest cas, qüestió de respecte musical. 1.000 alumnes l'any.
Sí, més, però bueno, a l'entorn de 1.200 alumnes, entre les diferents àrees que tenim, l'escola superior, que està a Sant Andreu, a Can Fabra, l'escola del Raval, que és la que vam iniciar la trajectòria l'any 79, el curs d'orientació al superior, l'escola jove, l'espai sènior i els projectes socials que va la musicalitat i obert donen a l'entorn de 1.200 alumnes.
S'ho podia imaginar quan va començar?
No, això és com sempre. Aquesta pregunta sempre a qualsevol que li diguis. A un altre protagonista també li pots preguntar la mateixa. Jo crec que ningú, per lo menys en el meu cas, no m'imaginava, perquè va sorgir d'una manera molt espontània i molt, molt natural fer una escola, ben transformar una distribuïdora de llibres, que és d'Epicuro, i a partir d'aquí vam anar creixent, agafant locals del carrer Requesens, Príncep de Viana i Cendra, i bueno, a partir del 2009 l'Escola Superior de Sant Andreu.
Esclar, posem un context tot plegat, perquè Lluís Cabrera, primer de tot, es dedica al món dels llibres. Com passa del món dels llibres al món de la música?
Bueno, primer el que fem és aprendre a parlar. Tots els éssers humans aprenem a parlar d'oïda. Després aprenem a escriure i a llegir. Per tant, té un sentit que la música, com la lectura, diguéssim, tenen a veure amb el que és la cultura, l'educació i el que les persones ens puguem dotar d'uns coneixements i d'unes eines per tirar endavant i ser crítics i tenir criteri propi, que és del que es tracta. Per tant, tant la lectura com la música no van tan separades, jo crec que van en el mateix paquet, i per tant crec que, bueno, la distribuïdora va, els llibres que editàvem ja l'any 78-79 ja no tenien sortida, i per tant, però clar, eren tres aules. Vam iniciar l'andadura i l'aventura del taller amb tres aules i el despatx, el que era el magatzem i la secretaria, o el lloc on utilitzàvem el meu soci i jo, el lloc per encarregar les comandes, etcètera, etcètera, del que eren els llibres. Allà va començar el taller, però ja dic, es vam estenent, hem anat estenent, i ara ocupem aquests tres carrers del barri de Raval, uns 3.300 metres quadrats, però disseminats a diferents locals d'aquests tres carrers. Per tant, el carrer Requesens, que només té 7 números, és el pati de l'escola, que és la gràcia que té el taller. El pati de l'escola és el carrer, perquè en el carrer hi ha molta música, també. No solament a dins les aules, a dins l'acadèmia, el recinte acadèmic, hi ha música, però i es fa música i es pot aprendre i ensenyar música, però al carrer, en plan simbòlic, ho dic, al carrer hi passen moltes coses.
En parlarem de música i en parlarem molt avui, és evident, però abans deixi'm preguntar-li per això, perquè vostè en alguna entrevista ha dit que tot va començar d'una manera molt underground. És precisament per això que ara ens comentava?
Sí, és un... vam connectar amb una sèrie de músics que estaven a Barcelona, de països diferents. Bueno, els fundadors del taller, pues, estava Peter Delfinic, alemán, Alberto Mañone, uruguayo, y Aldo Cabilia, també uruguayo, Lautaro Rosas y Mario Lecaro, chilenos, Johnny de Jury, de Perú, Ricardo Hochberger, argentí, Jorge Sarraute, argentí, Elena Claramunt, Manuel Pocino i Luis Murillo, catalans. Després hi havia Hiroshi Kobayashi, japonès, Dave Pibus, canadenc.
Déu-n'hi-do.
O sigui, era, un, ja era molt plural la gent que... els primers professors que van iniciar l'andadura del taller, que van engegar aquesta entitat que després dels anys, després de 40 anys, doncs, pot ser una entitat singular, no?
I un dels grans, a més, grandíssims de casa nostra, que hi té a veure amb tot plegat, Tete Montoliu.
Tete Montoliu va col·laborar amb nosaltres des del principi. Abans d'obrir l'escola vam fer dos seminaris internacionals de jazz de dues setmanes de duració a Banyoles, a l'Hotel As de Banyoles, i ell va fer dos concerts amb el seu trio, em recordo perfectament, a l'Aliança del Poble Nou, a principis del 80, febrer del 80, i 15 dies després al Teatre Municipal de Girona. A la bateria estava Aldo Gaviglia i el contrabaix Manel Elias. Aquests diners no van cobrar, no van voler cobrar catxet, i els van donar per insonoritzar les primeres aules del taller de músics, aquestes tres aules que parlava abans.
El taller de músics, d'alguna manera, exporta la manera d'ensenyar música a altres països que aquí no existia?
Bueno, abans m'he referit una mica, no? Nosaltres vam pensar que, no sé per què, tampoc, no ho sabem. Després ho hem teoritzat i ara hi ha persones que ens pregunten, hi ha llocs on se fan conferències, debats, inclús algunes universitats d'arreu, doncs ens demanen que expliquem l'experiència. Ara la podem explicar, podem fer teoria, però nosaltres hem sigut persones d'acció, hem fet. I vam pensar que no calia copiar un programa d'estudis d'escoles americanes o d'escoles europees. Pensaven que aquells músics que van iniciar aquesta experiència, no?, vital i musical i educativa, no es podien, mica en mica, anar creant un programa d'estudis. No ens vam equivocar. I vam fer dos premisses, que era aquesta. Primer, aprenem a parlar, després s'aprèn a escriure i a llegir. Per tant, primer, la música entra per l'oïda, el mateix que quan cal parlar, no? Tu escoltes els teus pares parlar i imites sons, després paraules, després frases, etcètera, no?
Per tant, primer es toca i després es parla?
Primer es toca, evidentment. Nosaltres, el nostre programa es basa en el combo. I el combo és un grup instrumental sota la direcció d'un professor que té més experiència que els alumnes, que els hi va... I a partir d'aquest combo, l'harmonia, el llenguatge musical, totes les matèries teòriques, tot està en funció de tocar en grup. Per tant, primer es parla, és evident que primer es parla. El que passa és que no vol dir, el que estic dient ara, no vol dir que deixem de banda ni l'harmonia, ni el llenguatge musical, ni tota la quantitat de matèries que han d'enfortir la capacitat dels músics per ser competitius en un mercat que és molt complex i molt difícil.
40 anys després, ens ho explicava Mercè Rà, 40 anys després, entenc que l'evolució de l'interès per l'estudi de la música és molt diferent. Ha anat evolucionant molt.
Sí, en aquella època, al principi, els nostres alumnes que venien, no existia, o sigui, és que la cosa és que Joan, no?
Uh-huh.
Joan, no existia mètodes pedagògics basats en el jazz, la música moderna, la música contemporània, la música popular, el flamenco, no existien. Van néixer allà, al forn de tots aquests esdeveniments que després ja es poden dir que són programes d'estudis, etc. Els van cuinar allà, al carrer Requesens, a les primeres aules del taller. Llavors, els mètodes pedagògics fa 40 anys que existeixen, no fa més. Llavors, els primers que van començar, que ja els he enumerat uns quants, doncs van tenir que inventar-se un sistema d'ensenyament pràctic i teòric perquè els alumnes vinguessin a estudiar i aprendre. Els primers alumnes nostres eren músics professionals, la majoria autodidactes, que volia contrastar amb el món de la improvisació, que és el que aporta el jazz, i en el món del ritme, que és el que aporta el flamenco. El flamenco aporta moltes coses més i el jazz aporta moltes coses més, però és per resumir. I aquesta trobada, aquest encontre entre el jazz i el flamenco, jo crec que ens ha donat un segell de singularitat i un segell que avui dia és exportable a molts països. De fet, ara un grup, el grup Los Aurora, per exemple, estan 3 mesos de gira per tot arreu, no? I no solament aquest, Chicuelo, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha una sèrie de... O sigui, es van conjuminar o es van posar els planetes i les estrelles, els estels, es van posar d'acord per aquesta trobada tan profitosa que va ser el jazz i el flamenco i la música popular cubana, brasileira, etcètera. Nosaltres, des de bon principi, no vam utilitzar la música clàssica o el que alguns diuen música culta, perquè ja hi havia els conservatoris. En tot cas, si els conservatoris haguessin inclòs, com en molts països europeus, també l'estudi a partir de mètodes pedagògics de la música moderna, el jazz i altres gèneres que venen del folklore, potser el taller de músics no existiria.
Ara en parlarem dels conservatoris, però la gent que ve en un programa com aquest, de sobte a vegades ens diu: com ho sabeu això? Doncs perquè abans de venir als estudis de Ràdio Estel, aquí la gent de producció, redacció, tots nosaltres ens informem a través també d'altres entrevistes, i els convidats no recordeu frases, com per exemple, una de seva: la música amansa les feres, en Peret balla tothom. Gitana hechicera.
Sí, sí.
Peret, sí. Un dels grans de la música de la rumba.
Molt gran i veí, no? Perquè ell és de Mataró, però vivia, va viure molts anys al costat, al carrer La Cera, molt a prop d'on està el taller de músics, del Raval. Sí. Company, hem fet en el Ciutat Flamenco, vam fer una trobada amb ell quan ho fèiem al Centre de Cultura Contemporània, una trobada entre ell i la Xana, una bailadora de flamenco, i va ser fantàstic com ell l'acompanyava amb ella ballant i com ell també cantava per pals flamencos, igual que canta rumba. La rumba catalana i el flamenco no estan tan separats.
Ara li anava a dir, vostè, no només vostè, sinó el taller de músics és expert en flamenco, també ho és en jazz, ho és en música moderna, però què li ha donat la rumba a la música catalana?
Li ha donat alegria i ganes de ballar, que a vegades haurien de ballar més i haurien de ser més alegres. Jo crec que la rumba entronca amb el flamenco i entronca amb els cantes i de vuelta, entronca amb l'època que des de Catalunya sortien barcos cap a La Habana i alguns palos de flamenco, com los tangos, són producte de los negros cubanos, vull dir que neixen d'aquí. Per tant, la rumba li ha donat a Catalunya potser el que Catalunya no li ha reconegut encara.
La música, perquè moltes vegades diem la rumba catalana, tot i que estigui feta a Catalunya, la música és el llenguatge més universal que existeix?
Sí, sense dubte, sempre ha estat amunt i avall, sempre s'ha mogut, sempre ha hagut fusió, i depèn sempre dels artistes, inquiets, joves i no tan joves, si tenen interès per altres músiques són els que avancen i fan que la música també avanci i fa que puguem entendre'ns d'una manera o una altra a partir del ritme, a partir de l'harmonia, a partir de la improvisació, a partir de tot el que té a veure amb un art tan ric com la música, la dansa, el canto, perquè tant en el jazz com en el flamenco i altres músiques populars es balla, es canta i es toca música.
Abans m'ho deia, i ho començàvem a comentar, però ara sí que entrem en profunditat amb això. Quina és la diferència de sistema d'ensenyament entre els conservatoris i el taller de músics?
Bueno, a veure, nosaltres no vam néixer per ser cap alternativa, perquè no sabíem, en realitat, què estaven fent al principi. Fa 40 anys, repeteixo, no existien mètodes pedagògics basats en la música moderna, el jazz, el flamenco, la música popular, les músiques folklòriques, no existia. Per tant, tinc que dir una cosa amb molt d'èmfasi. Instruments moderns, tenim el baix elèctric, la guitarra elèctrica, tenim la bateria de jazz o bateria de rock. La resta d'instruments, clarinet, flauta, saxo, trompeta, trombó, piano, contrabaix, etc, etc, són instruments clàssics. Són instruments que s'utilitzen en la música clàssica. Per tant, els nostres alumnes que tenen ja que tenen tècnica, que venen preparats amb una tècnica clàssica, entrant al món de la improvisació i en el món del ritme, del jazz i del flamenco i altres músiques, els és més senzill. Una més senzill, no dic que sigui més senzill, sinó que tenen ja una preparació tècnica molt arrelada i, per tant, poden avançar més en el nostre sistema. No és contradictori. No és contradictori, el que passa és que jo crec que els conservatoris també ja han avançat molt i han incorporat en aquests moments. Hi ha moltíssimes escoles de música, privades, municipals, a Catalunya, a Espanya, i també conservatoris que han incorporat en els seus programes d'estudis el jazz, la música moderna i el flamenco. A veure, sempre hem de deixar molt clar que un mètode pedagògic basat en un gènere musical és un mitjà i no és un fi. O sigui, no es tracta de que tu, que el Joan de Radio Estel, que és presentador del protagonista, que és aquí al costat meu en aquest moment, aquesta nit, aquí, al costat de la plaça, al costat de l'estació de Sants, si passes per un programa de jazz, hagis de tocar jazz. Tu pots fer després la música que vulguis. El que tu sentis, la teva passió, les teves il·lusions musicals, artístiques, igual que amb el flamenco i altres músiques. O sigui, és un mitjà. Un mètode pedagògic és un mitjà. No és un fi. A vegades aquests termes es confonen i es pensen, els pares, els alumnes, es pensen que passar per determinats programes d'estudis els coarta la llibertat de que després puguin fer el que ells vulguin. Poso l'exemple de Rosalía. La Rosalía fa la seva música en aquests moments, que és global, és mundial, li van donar un altre Grammy ara, vull dir. Per tant, però ella ha passat per programa d'estudis de jazz i per un programa d'estudis de flamenco. O sigui, ella sap, coneix els estàndards de jazz, i ella sap els palos del flamenco, com van i com funcionen. Per tant, quan ella canta, hi ha un girs que fa i quan puja els braços cap amunt, també va estudiar ball de flamenco. O sigui, és molt, un cas molt, molt, molt concret i molt proper que l'hem tingut, però diu molt a favor d'ella en el sentit de que s'ha preocupat d'estudiar, de treballar, d'estar a la guai de tot, i finalment, tan jove, ha aconseguit fer una música que és una barreja de molts gèneres musicals i que ha arrelat en la societat actual a nivell global.
Deia, avui en parlarem molt de música, en parlarem molt de Rosalía també, del flamenco. Abans, però, li preguntava això de la diferència entre el conservatori i el taller de músics, perquè, com sap, ha començat la nova edició d'Un Got Talent, que es diu Operación Triunfo, i una de les frases més escoltades a totes les televisions, a molts mitjans de comunicació aquesta setmana, ha estat aquesta.
Mira, esto que estamos haciendo aquí en esta academia, tiene que llevar la
sangre. Le da mil vueltas a cualquier conservatorio.
Sí.
A fin de claro, te lo digo.
Bueno, esto es una frase de un concursante, ¿no?
Un concursant, sí.
D'un concursant. Nosaltres hem tingut la Meli Bernet, que és professora nostra fa molts anys, de canto de jazz, va estar a Goté uns quants anys. Nina va ser alumna del taller, de les primeres alumnes que vam tenir al taller. En aquests moments, alguns alumnes han estat en aquest tipus de, tipus de programes.
Gloria Maurel, per exemple, que ha passat pel taller de músics.
Exacte, sí, sí. I de la bateria, sí, sí. I a veure, és una frase, però vull dir, tampoc hem de donar-li més importància de la que té. És a dir, és un titular. És un titular i és possible, perquè no, que dintre del que es fa en, aquestes, en aquest tipus de concursos, la convivència diària, viure allà totes les hores del dia i de la nit, bueno, suposo que dormiran algunes hores, però això també els dona un valor afegit. Uh-huh. I això significa convivència, significa que pots estar traspassant diguéssim, idees i que tenen que veure amb la música i tenen que veure amb els dubtes que puguis tenir, etcètera, etcètera. Aquesta convivència també ajuda molt. En els conservatoris no es pot donar aquesta convivència, tampoc es pot donar en el taller de músics, però nosaltres vam ser els inventors dels seminaris internacionals de jazz que hem fet durant 30 anys i que eren i que durant una setmana juntaven gent en un hotel, músics que feien d'alumnes i músics que feien de professors, i estaven eren una mica el que després van ser aquest tipus de concursos, que jo crec que serveixen, i serveixen bastant. Després, si arribes o no arribes a viure de la música i ser professional de la música, doncs aquí estan, podem veure el llistatge dels que sí que ho han aconseguit i els que no. Però també d'un conservatori o també del taller de música o escola semblant, no tothom arriba a ser professional, no tothom arriba a l'èxit, no tothom arriba a ser conegut.
Miri, precisament li anava a preguntar per això, pel paper dels Got Talent en el món de la música, però per parlar-ne de tot plegat, l'any 2014 ella va accedir als estudis superiors del taller de músics, on va cursar 4 anys, el grau en especialitat d'interpretació en bateria, jazz i música moderna, fins al curs 2017, any en què rep una beca otorgada per l'SGAE i el taller de músics. Ha rebut classes de David Gómez, Ramon Ángel Rey, Jefferson Otto, Marc Aiza, Jordi Gardeñas i Alberto Cabello. Durant la seva carrera professional ha treballat al costat de nombrosos músics, espectacles i formacions, d'entre els quals hi destaquen Alfred García, I'm a Soul Woman, Raquel Lua, The Excitements, entre molts, molts altres. Glòria Maurel, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Mira, estàvem parlant justament ara amb Lluís Cabrera, el fundador de Taller de Músics, un dels principals promotors de tota aquesta escola musical, sobre el paper dels Got Talent en el món de la música. I precisament crec que és una pregunta absolutament adient per tu.
Mm-hmm. Bé, en el meu cas, com acabes de dir, doncs els últims 3 anys he estat treballant en el programa Operació Triunfo i l'any passat vaig enregistrar el disc de l'Alfred García i he fet la gira del seu primer disc amb ell. Aleshores, sí, ho conec bastant de prop i, bueno, és una opció més, no? Al final és una mica el que estava dient ara el Lluís, que l'estava escoltant. Qualsevol tipus d'aprenentatge és un mitjà, no és un fi. Aleshores, és una opció més, és una opció superlícita, és evident que té uns beneficis a nivell d'acció més directa, més global en la societat, molt potent, perquè està clar que la televisió és una eina de difusió super extrema. Aleshores, doncs, bueno, és una opció més, tots els camins són vàlids, al final l'art del que es tracta és d'explorar els sentiments d'un mateix i intentar-los donar forma a través de la música o de la pintura o de la poesia o del que sigui. Aleshores, està molt bé.
Glòria, com va ser el teu pas pel taller de músics?
Glòria, què tal, eh?
Molt bé, Lluís.
Com estàs?
Ara saluden. Ara saluden.
M'agradaria molt que estiguis.
Mira, la faig de cop perquè el Lluís també vagi pensant, eh? Glòria, com va ser el teu pas pel taller de músics? I després en Lluís ens respondrà exactament la mateixa pregunta. Com va ser el pas de la Glòria pel taller de músics?
Mira, el meu pas pel taller de músics va ser perfecte. Em va portar moltíssimes coses, molts aprenentatges, molts coneixements, molts contactes, tant amb professors com amb alumnes. Evidentment, poder compartir les meves inquietuds amb persones que... doncs que estaven al mateix sector que jo, perquè prèviament al taller de músics, sent de Barcelona, a vegades sí que costa trobar persones que tinguin aquest interès per la música. Jo estava en una escola molt gran, els Maristes, la Immaculada, I la veritat que de tots els alumnes del meu curs potser teníem interès per la música 5 persones de 90 o una cosa així. Aleshores sí que és cert que prèviament entrar al taller jo em trobava una mica sola, no?, en aquest camí de dir, hosti, tinc ganes d'anar a veure concerts, la cultura m'interessa molt, vull anar a museus, vull anar a exposicions, vull anar a jam sessions i potser em costava trobar gent, no?, amb qui compartir tot això. I a l'hora d'entrar al taller de músics, el primer que vaig trobar va ser comprensió, no? És a dir, vale, no estic sola. Hi ha gent que està interessada pel mateix. I una cosa que m'ha agradat molt trobar al taller de músics, que potser a altres escoles és una mica més complicat, és trobar la llibertat personal dels meus interessos dintre de... bueno, del programa curricular de l'escola, no? He sentit en tot moment que, bueno, que tots els professors estaven molt predisposats a escoltar els meus interessos concrets i específics a nivell d'estil. I...
És una mica el que ens deia en Lluís, no? És un programa que no és gens encursetat, diguem-ne, eh?
Exacte. És a dir, jo vaig arribar al taller de músics, en el meu cas, per exemple, coneixent molt poquet el jazz, realment. Uh-huh. He tocat moltes altres músiques abans. I, pues mira, si no hagués sigut pel taller, probablement no m'hagués fet la incursió en el jazz que vaig fer després i que vaig tenir molts anys un interès molt focalitzat en això i, alhora, sent capaç de seguir experimentant i de seguir sent eclèctica completament, que és el que he fet tota la vida, tocar amb projectes superdiferents i bueno, liar-me la manta al cap amb qualsevol cosa que em proposaven. I això. I també molta família. Al final el taller és una gran família que porta molts anys construint-se i, bueno, en el meu cas he sentit que només que tinguis realment una miqueta d'interès, tots els professors estan molt predisposats a ajudar-te, a escoltar-te, a acompanyar-te. Hi ha la part de management que realment escolten els projectes de les noves generacions que sorgeixen i ens donen feina, cosa que és superimportant, que falta a músics també.
Lluís, t'ho preguntava abans, no fa tant, per tant, què recordes? Suposo que de cada alumne us quedeu amb alguna cosa especial. Què recordes d'especial de la Glòria?
D'entrada, que no n'hi ha tantes noies o... bateristes, no? Això ja és un tret diferencial perquè t'has de fixar en ella, perquè, clar, no és usual que hi hagin joves o que hi hagin dones que tinguin com a instrument principal la bateria, això d'entrada. I per altra, el seu interès per l'estudi, una noia, una dona molt treballadora, i el seu somriure i la seva mirada són... La seva mirada és cristal·lina i el seu somriure és l'alegria del taller ha estat durant molt de temps, perquè a més arrossegava darrere d'ella a altres, en les activitats que fem de buscar feina, el que deia ella, que li diem de l'aula a l'escenari. Nosaltres procurem que els professors i els alumnes al taller, doncs tenim un servei de management que busca feina, bolos, que fem produccions, hem intentat que la Glòria i la gent, així com ella, amb interès i que han tingut la seva personalitat i el seu criteri, doncs entressin en aquestes produccions i en aquests festivals i en aquestes plataformes. Ella sempre estava disposada a col·laborar en tot i, per tant, deixaríem aquí, perquè ha parlat molt bé, ella, jo me sonrojao. Estoy rojo, estoy sudando, Glòria.
Puc certificar-ho, eh?
I el que acaba de dir ella, doncs, pues ja el dia d'avui, d'aquesta setmana, amb les paraules de Glòria Morell, jo crec que estic suficient... La meva ànima ja està plena, està plena. Ja no cal que surti de casa, no cal que faci res.
Deixem que comenti un segon, Lluís, amb la Glòria, perquè Glòria Morell també, com a baterista del programa Operació Triunfos, va comentar molt a les xarxes que no hi va ser-hi en el primer programa, i molts tuits destacats de trobem a faltar el somriure, ara que el destacava precisament Lluís Cabrera, molts tuits destacats, trobem a faltar el somriure de Glòria Morell a Operació Triunfo. Doncs ja hi és, eh?
Ja hi soc, i era per una bona causa, eh? He tingut la sort d'estar 2 mesos a Senegal, vaig arribar la setmana passada, i és per això que no vaig poder estar al primer programa, però bueno, ara ja torno a ser aquí, amb el cor ben ple, i després d'estar a Àfrica, molts més somriures per regalar, també.
Todo viene de África.
Todo viene de África, Luis.
És
així. Està claríssim.
Està clar. I la música és més clar que l'aigua. I les matèries primes, i moltes coses. Àfrica, la gran perdedora d'aquest món desequilibrat.
Mireu, anava a seguir per acomiadar a Glòria Maurel dient currículum i currículum, Maya Vidal, la gravació del disc de la Marató de TV3 dels 25 anys, ha actuat amb Increixendo, amb Eva Fernández, Quintet, amb Abril Montmí, etcètera, així que deixa-m'ho dir així, amb una de les grandíssimes bateristes que té aquest país, Glòria Maurel. Moltíssimes gràcies per participar-hi avui al Protagonista.
Moltes gràcies, us envio una abraçada molt gran, molts petons, Lluís.
Una abraçada molt gran. Glòria, glòria en les alturas, sempre. Glòria en les alturas.
Lluís, una de les coses...
Bona nit,
Glòria, gràcies. Una de les coses que vam trobar quan estàvem preparant l'entrevista és Spotify.
Sí?
Una llista que es diu Les 7 cançons de Lluís Cabrera.
Ah, sí?
N'ets conscient d'això o no?
Potser sí. Segur que alguna té ser d'Enrique Morente.
Posem la d'Enrique Morente o no? Sona així. Enrique Morente, sentado sobre los muertos, em deia Lluís Cabrera, segur que ha d'aparèixer Enrique Morente en una llista com aquesta.
Sí, el text de Miguel Hernández, el poeta Miguel Hernández, de Orihuela.
Ja sabem, tu pueblo y el mío, que dèiem.
Exacte, i a l'any 70 jo vaig escoltar aquesta cançó a Radio Juventud, Via Augusta 17, i em vaig quedar enamorat del text i de la manera com Morente va musicar aquest poema de Miguel Hernández i dels girs que ell fa amb la veu, vaig pensar que aquest és un cantaor diferent i, evidentment, al llarg del temps s'ha demostrat que era cantaor, però un músic i un compositor. I va remoure els ciments del flamenco per sempre respectant aquesta tradició i el classicisme, que ell era un clàssic.
Hi ha una cosa curiosa, i és que tots estem entestats, tots els que vivim a Catalunya, en dir flamenc, i vostè parla de flamenco.
Sí, però, a veure, perquè quan parlem del fado portuguès no diem el fat portuguès. I quan diem vaig a cantar un tango argentí no diem vaig a cantar un tang argentí.
Sonaria raro.
O quan diem vaig a fer un bolero no diem vaig a fer un voler. Jo no sé la O, que és el que té, que en aquest cas la mantenim, i sin embargo, en el flamenc no, també la traiem. Jo penso que els gèneres musicals, jazz és jazz, blues és blues, música cubana. Si dius flamenco, flamenco. Ara bé, si es vol treure la O, cap problema. Les vocals mai seran problema. Les consonantes, algunes.
Perquè tothom té la concepció, o no sé, és correcta la concepció de que el flamenco és marca Espanya?
Bueno, marca Espanya és molt diversa, com totes les societats, però jo crec que la ciutat espanyola és potser més encara, per la manera com s'ha anat, diguéssim, organitzant els territoris i a base d'acumulació cultural, a base de veïnatge, i per les seves característiques d'identitat i de llengua del que és l'Estat. I, per tant, és molt diversa, el folclore és molt diverso, però aquí la cosa està en que una part de la societat espanyola, en la qual està Catalunya, és que són mediterranis. I el banc mediterrani banya moltes ciutats i molts països. I, per tant, a partir d'aquí és on jo crec que hi ha una part del flamenco que s'ha anat gestant. En el Mediterrani han conviscut, home, no sé si de manera molt harmoniosa o no, però jo crec que sense conflictes massa greus, doncs jueus, cristians, gitanos, i d'aquesta manera, doncs, penso que és un crisol de cultures que s'han anat ajuntant, que s'han acrisolat, que han sigut germanes, i que, per tant, jo penso que d'aquesta mixtura neix han nascut moltes arts, i entre ells la música. I la música mediterrània no solament comporta, doncs, per exemple, jotes, no? Jotes folklòriques hi ha a tot arreu d'Espanya, a Catalunya també. De la jota neixen les alegries de Càdiz, que és un pal de flamenco alegre i que és un pal de flamenco també dels importants rítmics, com les bulerías i los tangos, per exemple. Los tangos venen de Cuba. Les peteneres diuen que venen de Mèxic. Per tant, la ida i la vuelta, en tot aquest moviment que hi ha quan teníem, doncs, quan Espanya era, doncs, va colonitzar part d'Amèrica, doncs d'aquí han nascut moltes mistures i han nascut moltes unions i molts matrimonis. Per tant, la puresa dels estils musicals és difícilment defensable. Jo defenso, sempre he defensat, que les cultures han de ser permeables, tancades, porten a posicions a posicions que rozen o bé el classisme o bé el paternalisme.
Deixi'm preguntar-li diferent, eh? S'ha intentat, d'alguna manera, polititzar el flamenco?
Sí, durant la dictadura jo crec que va haver-hi un intent per part dels intel·lectuals que donaven suport al franquisme de homogeneitzar totes les cultures de l'Estat, i el flamenco i la copla i tot el que tenia que veure amb l'andalús, amb l'exòtic, amb la part potser salvatge i primitiva, no?, que s'ha volgut vendre del flamenco, quan el flamenco és una dansa, un canto i una música amb uns còdics molt, molt complicats, no? Però, bueno, això és el que s'ha venut i el que el franquisme va intentar, i això, evidentment, ha fet mal a l'art, i sobretot a Catalunya, amb unes posicions polítiques de l'encaix de Catalunya, Espanya, etc. El flamenco, en certa manera, encara està pagant una factura que no li correspon. No li correspon pagar aquesta factura perquè el flamenco, ja dic, a la part, sobretot a la part sud de Catalunya, al Delta, i a tota la part de les Balears i València, etc., doncs l'obra de Miquel Gil, l'obra de Maria Marmonet, etc., estan alimentades d'aquestes músiques que tenen a veure, doncs, això amb la cultura cristiana, gitana, jueva i musulmana. Gitanos fa més de 600 anys que estan aquí. Els musulmans van estar moltíssim, van estar segles. Per tant, els jueus exactament igual, fins que els reis catòlics no van, els van expulsar, però molts es van adaptar i es van quedar. Per tant, és més complex i més difícil, doncs, pontificar què és i què no és amb la quantitat de trasbassos i d'acumulació i d'enamoraments que han hagut entre diferents músiques mediterrànies. Jo crec que això és la riquesa que tenim, i crec que caldria preservar-la, aquesta riquesa, i caldria cuidar-la.
Per qui no ho sàpiga, ara que ens deia, sí, es va intentar polititzar el flamenco des de la dictadura franquista, Per qui no ho sàpiga, Lluís Cabrera ha estat un dels grans lluitadors antifranquistes d'aquest país. Com es tradueix la música en memòria?
La música en memòria, doncs, la memòria de les persones, la memòria dels éssers humans, tenen diferents pilars, no? La cultura és un d'aquests pilars i la música és, dins d'aquests pilars, un dels fonamentals. Precisament per això, perquè tothom pot cantar i tothom pot agafar un instrument i fer un acord i afinar o no afinar, però la música la portem dintre. Nosaltres, tots els éssers humans, tenim un instrument musical que ja el tenim en nosaltres, que és la veu. La veu que comença aquí, no comença aquí només, té tot un aparell foniàtric molt important. I a partir d'aquí, quants cors i quantes corals hi ha a Catalunya, hi ha al País Basc i a la resta d'Espanya? N'està ple. Andalusia, els coros rocieros, vull dir, tot el que significa el cante, l'expressió popular de cantar, no s'hauria de perdre. A les festes familiars s'ha perdut. És una pena. Només els gitanos conserven aquesta tradició, que és cantar en les festes familiars, cantar a casa. Això és una escola en si mateix. Són escoles a València, a Tarragona, hi ha les bandes de música on els pares, els caps de setmana, els porten a que aprenguin a tocar el saxofon, la trompeta, el trombó, el clarinet, la flauta, la percussió. Això té una base enorme. De fet, els millors músics de vent són valencians. Per això, perquè hi ha una tradició de banda. I la banda és molt important. I quan dic banda, heu d'entendre, o hem d'entendre que parlo de bandes musicals, no d'altres tipus de bandes.
Musicals, sempre. Estem parlant de música avui amb Lluís Cabrera, fundador del taller de músics, ara fa 40 anys. I seguíem parlant de flamenco. Jo, quan entrava Lluís Cabrera en aquest estudi, li deia, em feia especial il·lusió una entrevista com aquesta, perquè tot i no saber-ne, tot i no ser un gran entès sobre música, sí que la música és una cosa que m'apassiona, no? El flamenco és una d'elles. Jo no sé si vaig molt errat, si dic o si m'atreveixo a dir, més que dic ho pregunto, eh? El flamenco ve en cert sentit de l'street art? És a dir, neix amb l'aprenentatge familiar que deia vostè al carrer, i si això és cert, el taller de músics aconsegueix professionalitzar el flamenco des del mateix moment de l'estudi?
Sí, perquè nosaltres mantenim aquest sistema d'ensenyament a partir de l'oïda, no? I llavors, el que no fas a casa perquè no tens tradició familiar d'escoltar-ho a casa amb els teus pares, amb els teus cosins, amb la teva família, o amb els discos, perquè no hi ha aquesta, si no, en el cas de que no hagués aquesta tradició, nosaltres traslladem als professors i als alumnes, els posem en una aula i fan el que farien en una casa, en una festa. A partir d'aquí utilitzem els mateixos mecanismes i els mateixos codis que s'utilitzen de manera tradicional en les famílies que sí que ho fan.
Per tant, podem dir que estudiar el taller de músics és una festa.
Bueno, és una festa organitzada i una festa en la qual, de setmana en setmana, els alumnes que no estudien se'ls toca la cresta. Vull dir, però, evidentment, el que intentem és no perdre la singularitat i la manera d'ensenyar o la manera d'aprendre que es té amb les famílies de tradició musical. També amb les famílies que acostumen a escoltar discos de jazz o música clàssica, etc., tenen un avantatge respecte als que no escolten música a casa. És claríssim. Això és més clar que l'aigua. És el mateix que si a casa teva, doncs, hi ha, no sé, el teu avi és notari, a lo millor el pare també i tu també, no sé. Ara, ser notari és molt difícil. Bueno, ser músic bo, ser músic preparat ser reconegut pel propi sector també és molt difícil, eh?
A part del taller de músics, ara que parlem de flamenco, a casa nostra hi ha moltíssimes penyes flamenques, moltíssimes entitats andaluses, vostè mateix ve d'Andalusia. Què han aportat totes elles a la música?
Bueno, les penyes flamenques són una qüestió, les cases regionals són una altra. O sigui, no, barregem perquè llavors ens compliquem la vida. Uh-huh. Les penyes flamenques van tenir cert ressò en la dècada entre el 1970 i 1980. Van ser 10 anys en el qual normalment es muntava una penya flamenca, aficionats al flamenco, que els agradava un cantaor. Llavors hi havia la penya Camarón, la penya Antonio Mairena, la penya Enrique Morente, la penya Fosforito, etc. A la a la, o lo que era, lo que es el área metropolitana, lo que abans he vingut després amb la democràcia, l'àrea metropolitana de Barcelona. A partir dels 80 es potència, amb els ajuntaments democràtics es potencien les cases regionals, que és una altra qüestió, que és un tema molt delicat de tocar i que és un tema que s'ha instrumentalitzat molt, lligat a lo que és la Fèria d'Abril del Fòrum, etc, etc. I jo crec que en aquests moments aquesta discussió de les cases regionals, jo entenc, i ho puc entendre, que a Santa Coloma hi hagi la Casa Andalucía. El que és difícil d'entendre és que a Santa Coloma, poso Santa Coloma, podria posar a Cornellà, podria a l'Hospitalet, hi hagi 30 o 40 entitats regionals d'Andalucía. Cada poble, que hi ha uns quantos paisanos d'aquell poble, munten una casa regional. Això sense l'ajut de la política seria difícil. Ara bé, recordar les teves arrels, la nostàlgia és lícita, tot això. Ara bé, hauríem de saber els programes culturals que dintre aquestes cases regionals es porten a terme. Hi ha algunes, evidentment, que sí, hi ha altres que no. Però les penyes flamenques van representar un altre model diferent, perquè en aquestes penyes flamenques el dissabte es feien velades flamenques apoyant el cante hondo, el cante grande, etc, etc.
Un exalumne del taller de músics, l'hem nomenat abans, fa molt pocs dies deia això.
Que us estimo molt i que gràcies perquè sense vosaltres no hauria pogut arribar fins aquí.
Rosalia.
Sí, molt entranyable i una jove amb un talent excepcional i potser ha sigut una de les discípules les millors discípules que hem tingut, sobretot perquè sempre preguntava, funcionava, va estudiar, va entrar al taller del Raval, el taller museu del Raval, que celebrem 40 anys, ho hem celebrat, al febrer del 2010, va estar 2 anys i mig, després va fer primera i segona superior a Can Fabra, a Sant Andreu, i més endavant, tercer i quart, i el treball fi de titulació el va acabar en l'ESMUC, l'escola pública que depèn del Departament d'Ensenyament de la Generalitat o del Departament d'Educació. Ella era molt treballadora, ja se li veia que ella sempre ho deia, mira, Lluís, jo és que vull arribar a molta gent, jo no vull quedar-me...
Doncs Déu-n'hi-do, eh?
Poca gent, vull dir, i ho ha aconseguit cada vegada més. És hem d'estar molt, jo crec que hem d'estar molt contents. La discussió, que si el que fa és flamenco, no és flamenco, ja, jo crec que ja abans s'havia aclarit que són programes d'estudis. Qualsevol gènere musical és un mitjà, no és un fi en si mateix, i el que serveixen aquests gèneres musicals és com a inspiradors. Si són inspiradors, per fer la teva música. Hem d'estar contents, tota la gent que ens agrada la música, de que un artista del calibre, de la potència mundial que té Rosalía, estigui marcant la línia de lo que és la música en aquests moments, la música jove, la música global, en un món global, interconnectat al màxim, sempre ha estat interconnectat, però ara es va molt més ràpid que quan no existien aquests elements tecnològics, o quan no existia la televisió, o quan no existia la ràdio, evidentment, però sempre ha hagut interconnexió.
Lluís Joan, què tal? Bona nit de nou.
Bona nit.
Aprofitant que tenim...
I tant.
Doncs a Lluís Cabrera aquí, m'agradaria preguntar-li sobre aquests orígens de Rosalía, perquè d'alguna manera la pregunta que ja fa... ara podem dir que fa anys que ens fem sobre aquest fenomen musical que ha estat Rosalía. I quina ha estat la clau de l'èxit de Rosalía? Perquè tothom s'ho preguntava.
Ella mateixa.
És ella, en
sí,
essència.
Ella controla tot. O sigui, ella quan estava al taller es passava el dia preguntant. Anava a les classes, era la primera en arribar, era una líder. La resta de companys i companyes de generació, o si ella anava a un concert, o si ella participava en una masterclass, o si ella tenia alguna idea, la seguien. És a dir, una jove molt treballadora, hincava los codos muchísimo i treballava por descartes. És a dir, jo li proposava a vegades participar en algun espectacle i, per exemple, diria, escolta, volem fer un homenatge a Carmen Amaya, vols participar? M'ha dit que sí. Volem fer un espectacle pensant en Maruja Garrido, amb el Chicuelo. Estàs disposada? M'ha dit sí. Vols fer el flamencat o el flamenquit? La història del flamenco adreçada a la canalla, no? En català la canalla té un...
De Quitxalla.
Molt xula, molt xula, no?, la paraula. Uh-huh. També va dir que sí, però en altres qüestions que li proposaven deia que no. Ah. És a dir, ella, potser, a lo millor en aquella època, que, clar, és que l'any 2010 ella tenia 16 anys.
Ah.
Va estar allà, doncs... Clar, potser no sabia el que volia, però sí sabia el que no volia. I llavors arribes descartando, arribes quasi arribes als mateixos jocs. És una manera, jo crec.
Si no faig la pregunta, moro aquí mateix. Alguna vegada, Lluís Cabrera, Rosalía, amb un tet-a-tet, amb un tu a tu, li ha dit malament, eh?
No ha estat... Jo tenia molta relació, parlava molt amb ella i també amb la Pilar Tovella, que és la seva mare,
ah.
I no, aquesta... Malament no, però d'un-hi-do el que ha donat de sí malament.
És un terratrèmol, eh? I Joan, permetem que en una entrevista també és llegit que Lluís Cabrera deia que us va fer posar les piles, també.
Claro, perquè venim d'una frase... Jo he estat com el... Enrique Morente ha estat com el meu germà gran, no? Hi havia una diferència. Jo el vaig conèixer, jo tenia 16 i ell tenia 28, a l'any 70. Ell deia, Luisico, no hay maestros, hay discípulos. I llavors, jo finalment he entès el que volia dir Enrique. I és evident, si el deixeble o l'alumno no empenya en el professor es manté sempre, doncs, més tranquil, més amb comoditat, potser en una zona de confort. Ella preguntava i dubtava. I és curiós perquè, a més, nosaltres estem al carrer Cendra, Requesens i Príncep de Viana i som fronterers a l'antiga Calle de la Duda, que ara és la plaça del Dubte. Potser el taller ha arrelat, perquè nosaltres mai hem pontificat i mai hem estat segurs del que fem. Hem anat dubtant i a partir del dubte hem anat preguntant. I a partir de preguntar, aprens. A l'alumne o a l'exemple i al professor que no pregunta, que no dubta, jo crec que ho té fotut per aprendre. I ella, amb les seves preguntes, ha arribat i encara el que li queda, perquè té 26 anys. Clar, és que és una estrella ja. És una diva de la música. I, bueno, jo crec que tothom hauria d'estar content i deixar-se de... Les enveges s'han de deixar a banda i s'ha de ser fraternal. La fraternitat existeix, la solidaritat existeix, l'alegria, i ella ens ha portat moltes alegries, i hem de ser fraternals amb el que ella fa. T'agradi més o menys aquest tema o l'altre, això ja a banda, no, però l'enveja, sobretot, deixem la llibertat. Ella és lliure, és una artista lliure, sense llibertat no pot haver art, i ella ha utilitzat la llibertat per fer el que ha volgut, i això té un mèrit molt gran perquè és molt jove.
Li agrada Malamente?
Sí.
Escoltem?
Sí, escoltem.
Ese gritalito roto yo sentí como crujía antes de caerse al suelo ya sabía que se rompía está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente.
Si el jazz té un punt d'improvisació innat, la pedagogia musical en l'àmbit de l'educació, la importància dels grans festivals de música, tots els músics importants que han passat pel taller de músics, si el taller, més que escola, ha fet de la música no tant un ofici, sinó una professió. Tot això són preguntes que m'han quedat avui per a Lluís Cabrera, però déu-n'hi-do del que ha donat de si una entrevista com aquesta. Una que sí li vull fer, i és la darrera, és què significa per vostès el Primavera Award 2020.
Ah, doncs pues mira, una gran alegria també. Ens han concedit aquest premi, els companys del Primavera, i el mes de juny doncs estarem a la festa per recollir el guardó i perquè los Aurora actuaran davant de molts promotors en el Pati de les Dones del Centre Contemporani de Barcelona, i els agraeixo moltíssim a la gent, l'Alberto Di Harro i tot el seu equip, doncs, que hagin pensat que el taller de músics podia ser mereixedor d'aquest guardó. És una nova alegria que l'afegim al Premi Alícia, que vam tenir a l'Acadèmia Catalana de la Música, i al Premi Climent Guitart, que es va concedir a la Fundació Climent Guitart de Lloret.
Ens deia a l'inici de tot, Mercè Raga, darrere del taller de músics hi ha un nom, és el de Lluís Cabrera. I avui l'hem pogut conèixer a Ràdio Estel. Lluís Cabrera, un plaer.
Molts noms, molts. Hi ha molts. Jo dono la cara...
Un d'ells...
Vinc aquí perquè em toca fer aquesta feina, però som, són centenars de persones i milers els que han col·laborat i han passat per aquesta... per aquest taller.
Un d'ells, i deixo-m'ho dir, un dels que val la pena entrevistar i parlar una estona sobre música és vostè. Lluís Cabrera, moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies a vosaltres, molt bona nit. Malamente.